Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Vinga, va, 6 minuts que passen ara mateix de 4:45 de la tarda i quin plaer comptar una setmana més amb ell. Víctor Rodrigo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Tenia moltes ganes de parlar amb tu de cinema, que la setmana passada no ens vam poder veure. Sí. Has vist Avatar 2 o no?
Sí que l'he vist, sí.
Què?
Llarga. és el primer adjectiu de
Sadi. No, és que m'ho ha dit tothom.
Sempre, llarga.
M'ho ha dit tothom, llarga. Jo encara no he vist,
A partir d'aquí crec que és un pèl pretensiosa, però està molt bé, visualment. El que passa que, bueno, és que el James Cameron és que l'aguanto poc. és que és veritat, vol fer una òpera cada vegada que fa una pel·lícula
i no acaba de...
I ja està bé, o sigui, has tingut 13 anys per fer això. Una mica més. Ja està.
Això sí, és una pel·lícula que s'ha de veure al cine.
S'ha de veure al cine, o sigui, jo crec que és una experiència. És en plan, no te n'arrepentiràs de veure-la. Però jo a dir, no, pel·lícula magnànima, que la nominem a coses, bueno... Això és un altre tema.
Mira, t'ho pregunto diferent, perquè molta gent s'ho pregunta pels elevats preus últimament del cinema. És una pel·lícula que val 8 euros i escaig?
Jo crec que sí. Val. Pel fet, sobretot per l'experiència visual. Al final, el cinema, si no t'entra pels ulls, és avorridíssim. Però si t'hagués de dir alguna pel·lícula que sí o sí la gent ha d'anar a veure ara mateix, Avatar ho pots escollir perfectament si vols entretenir-te, però si és allò, vols anar a veure cinema, After Sun.
Val.
Que per mi és la millor pel·lícula del 2022.
Sí?
Per mi, sense cap mena de dubte.
De què va això?
Bueno, és una pel·lícula, és la primera pel·lícula de Charlotte Wells, una directora britànica, que a partir del record d'una dona, de quan ella era petita, va fer un viatge a Turquia amb el seu pare, i a partir d'aquesta mena de flashbacks, dels records i de potser mitificacions, o almenys la seva pròpia memòria, reconstrueix una relació que en l'actualitat és difícil, complicada per un element que no sé si el dic, es trenca tot, amb el seu pare, i llavors rememora aquell viatge, a partir d'aquell viatge, doncs traiem una conclusió. És que visualment és increïble, però el relat és encara més bèstia. I a sobre el guió és impressionant. O sigui, no hi ha paraules per descriure-la. Tothom que l'ha vist, que el conec, i no són experts en cine, etc., tothom surt plorant.
Déu-n'hi-do.
Però no una plorera d'aquesta que dius, ostres, ho he passat supermalament, o és una cosa que em fareix molt, sinó que t'arriba moltíssim.
De catàrsia?
Exacte, és molt catàrquica.
Val. After Sun, la millor pel·lícula del 2022.
Per mi, sense cap mena de dubte, mira que ha arribat tardíssim,
Va, que avui ens volies parlar d'una altra cosa, però que són aquestes comèdies romàntiques per gaudir del Nadal,
Exacte, perquè és aquest punt de que tothom ara està fent recopilacions, això de Love Actually, Solo en casa...
Què et passa amb l'Ona?
No hi ha cap problema, estic completament d'acord en agafar l'UVHS, perquè s'ha d'agafar en UVHS aquestes coses, allò de treure-li la pols, allò bufar... perquè ho tens fatal, perquè ja està groc el paper. I tot... i veure-les. Però jo he dit, va, fem alguna cosa alternativa, perquè tothom sempre està fent això, i llavors jo he volgut agafar comèdies romàntiques, perquè al final és aquest punt de gènere que ens entra moltíssim al Nadal, però que no estiguin emmarcades en el Nadal, però vulguis o no, si es veuen per Nadal, encaixa perfectament.
Val.
Almenys el meu criteri. Si em feu cas, potser surt bé. Si no, intentem no buscar-me pel carrer.
Exacte, no puc assegurar-ho. Anem per la cinquena?
Som per la cinquena.
¿Vas a divorciarte?
Sí.
Amy te ha oído llorar en el baño. Creíamos que era cáncer.
Ah, no, menos mal.
Sí, solo es mi matrimonio.
Hola, ¿puedo invitarte a una copa?
Ajá.
Vámonos de aquí. ¿Nos vamos?
Sí.
¿Qué haces luego?
No lo sé.
Yo sí. Esto está lleno de chicas guapas.
La primera es...
Qué bestia, ¿no?
Bestia, es comedia romántica de fácil guió y fins i tot algunas bromas ya agafadas con ciertas pinzas porque entran... terres, com t'ho diria, en plan certes masculinitats, una mica així reforçades, machos alfa, etc. Un personatge, que és el Ryan Gosling, però diverses històries creuades. Llavors, jo la recomano moltíssim perquè en el Nadal sempre entra molt bé aquest contingut de guió fàcil. Però aquesta, jo la considero una d'aquestes comèdies romàntiques que és original, que és certament un pèl estranya perquè no segueix els mateixos clichés o formats, perquè el personatge que hem escoltat del Ryan Gosling se li acaba donant la volta, no és en plan el prototip de, vale, aquest és el triomfador i es mantindrà aquest personatge, sinó que hi ha diversos canvis, hi ha catarsis dels personatges i a mi això m'agrada, però el que més m'agrada de la pel·lícula és aconseguir una química perfecta entre tres personatges, que són Steve Carell, Emma Stone i Ryan Gosling. amb aquest trio ja tens la peli feta.
Brutal.
Si a sobre el guió és fàcil, però no vol dir simplon, sinó que t'entra perfectament, és que va perfecte per les festes.
Bé, eh?
Jo, de veritat, o sigui, si amb el primer acudit ja t'he agafat...
No, és que sí.
La tens molt, perfecta.
He rigut molt. La quarta, va.
Som-hi.
Això és menys Nadal o no?
Això sembla que sigui Nadal, sí. però no està marcada ni de broma en el Nadal, però... Ojo la descripció que faré, que potser et fot les mans al cap.
Ai.
Pel·lícula de Netflix,
sí,
de comèdia romàntica adolescent, que adapta de manera molt, però que molt lliure, el Cyrano de Bergerac.
Ui.
Ojo.
Mans al cap.
Ojo, mans al cap. És a dir, trames adolescents, instituts, etc, però amb el punt de Cyrano de Bergerac.
Bona.
Per què la recomano molt? Crec que és una d'aquestes pel·lícules que Netflix, com treu xurros cada setmana, sí, durant 10 o 15 produccions, moltes ens passen per alt, però aquesta que és Conquista a mèdies em va semblar super, super, super bona, perquè sí que està ambientada en un institut, és a dir, té una història adolescent, però ni de broma s'emmarquen només en el públic adolescent. És a dir, nosaltres la podem veure i podem veure'ns reflectits, tant en el nostre passat quan teníem 17, 18, 19, 20 anys, o ara mateix. Perquè hi ha un punt aquí de que, sí, és una història d'amor entre joves, hi ha un trio de persones, qui no conegui la història del Cyrano, ara és el moment, potser, per investigar-ho, però... Tal com es desenvolupa, l'elegància amb la que es desenvolupa i la construcció dels dos personatges principals, que són dues noies, em sembla superelegant. I aquest punt d'elegància, però aquesta calidesa també de comèdia romàntica, aquell punt una mica de no fer la mateixa cosa sempre de clichés, que ja les tenim, per això tenim les altres llistes, crec que recomanar-la, i a sobre que és molt bona, de veritat, a mi em va convèncer moltíssim i cada vegada que puc la intento recomanar, perquè és d'aquestes que es fot ballar per dins el catàleg, ningú se n'en recorda, mai la torna a l'algoritme i es queda per allà perduda.
Això és algoritme, és un dia hem de parlar.
És que algun dia hem de parlar, però de veritat, o sigui, recupereu-la a Netflix.
Conquista a mèdies, que la teniu, com deia el Víctor, a Netflix. Anem a la tercera.
Ens estàvem rient amb el Joan perquè només he posat una línia de guió.
Sí.
Només
sí.
Una, que és la millor comèdia romàntica moderna dels últims 5 anys, que és Palm Springs. És difícil, com t'ho diria, descriure amb molt poques paraules què és Palm Springs, perquè és evident que és una comèdia romàntica, aquesta llista va d'això, però... Tornem una altra vegada a la química, que això, si no es té en una comèdia romàntica, difícil, que a vegades intenten posar un calçador perquè són dos noms molt grans, o tres o quatre, perquè fan allò les històries creuades, però si no funciona, no funciona.
Allò de les històries creuades... Et veig una mica cansadet d'històries creuades,
sí.
Eh?
Perquè és allò, intentar posar com sis o set grans noms de Hollywood o de qualsevol... Això a Espanya es fa moltíssim, també. I no acaba quadrant. Tens una història que funciona, les altres tres són insuportables, has d'anar a menjar-te minuts, prou. Quina és la màgia d'això, que funciona la química? I aquí tenim dos grandíssims actors de comèdia moderna que d'aquí 10-15 anys se'ls posarà al pedestal que no són les mereixen, que són l'Andy Samberg i la Christian Milotti. Qui no reconegui els noms, la Milotti és la mare de Com conocía vuestra madre, la que va aparèixer al final, i l'Andy Samberg és és un dels actors aquests que va sortir el Saturday Night Live i el personatge principal de Brooklyn Nine-Nine. Maestros de l'humor, però maestros. I aquesta història romàntica és brutal, perquè el guió sembla fàcil, que és dos persones que sembla que viuen un bucle cada dia, un argument mastegadíssim a Hollywood, però a partir d'aquestes premisses es construeix un relat d'humor tan ben guionitzat que sembla que sigui comèdia d'alta costura. I no ho és, perquè acaben saltant a bromes que són... numerets musicals, discussions, diàlegs supermega profuns, però que colen certes bromes que et descol·loca perfectament. És a dir, és aquest interval perfecte que, emmarcat en el Nadal, per molt que sempre diguem, no, és que el Nadal sempre és molt emotiu, també té baixades,
també
té moments tristos, o tens altres que t'avorreixes, o tens altres que només són per divertir-te i veure't amb els teus amics. Doncs més fàcil no t'ho poso.
Per la gent que pugui estar trista aquest Nadal, Palm Springs i riure una estona, a Filmin, eh?
A Filmin.
el ganador de dos premios de la Academia.
Vaya, enhorabuena.
Gracias, no me conocerás, soy guionista.
Bienvenido a Hollywood.
¿Qué tal? ¿Ya te aburres?
Estoy medio aburrido, medio fascinado. Mi hermano Ben tiene un cabaret y quiere que le eche una mano.
¿Cuándo lo sabrás?
Hay que ver si el propietario quiere vender. Intentamos
con... Vale, som-hi.
Sí.
Va. Hem parlat molt del director d'aquesta pel·lícula.
Sí.
Jo vull que quedi clar, perquè potser l'audiència no ens ha seguit cada setmana, sobretot perquè és una discussió que hem tingut durant molt de temps.
Saps que crec que és un geni absolut.
Jo també, però si no, no l'hagués posat.
El que estimes o l'odies.
Exacte.
No té terme.
O pots fer les dues coses també una mica, que és el que passa a mi cada vegada, que cada any.
Però llavors no parlem de la part del geni.
Exacte.
Parlem d'unes altres coses i de...
Moltes altres coses. Eh? Però jo crec...
I de coses lletges amb la teva filla. Digue'm.
Molt bé colat. Jo crec que Café Society, que és la pel·lícula que queda en segon lloc,
sí,
de la nostra llista, és la millor comèdia romàntica moderna de Woody Allen. I m'hem portat moltíssims pals per això.
Que és dir molt, eh?
És dir molt, perquè en té diverses bastant bones. Jo crec que és dels anys 2000, per mi és la millor. Si posem que My Night in Paris, també té un punt dramàtic.
Sí.
Saps? Al final,
sí,
perquè és romàntica,
compro.
Però té molts punts dramàtics. Aquesta
compro.
És... comèdia romàntica. Situar-nos als anys 30 a Hollywood, a Los Angeles, en tot el món aquest de la indústria, perquè al final a Woody això li agrada bastant, i aquí el tutegem, el Woody.
Woody, eh?
Sí, i aquest i el de Toy Story, no hi ha més. A partir d'aquí, clar, tornem una altra vegada, ho repetiré molt avui, però és que la química és importantíssima, i aquí el fet de trobar-nos a la Kristen Stewart i al Jesse Eisenberg, que han compartit, crec que 5 pel·lícules romàntiques, i tenen bastantes, Burton Land, un parell més que són de cinema independent. Aquell punt de dir, se'ls nota que comparteixen molt bé l'escenari cinematogràfic, sumat a un guió de Woody Allen en plenitud, però ja en el caso, perquè al final les últimes comèdies romàntiques, bueno, cogeen una mica, construeixen una pel·lícula que a mi em sembla molt de Nadal perquè... Ostres, ja només escoltant-la, ja en el punt aquest de com es desenvolupen els personatges, de la construcció d'un amor que sembla impossible, i al final, no és cap mena d'espoiler, tot l'escenari acaba a la festa de Cap d'Any. I totes les arestes que has anat veient, evidentment divertidíssimes, però amb aquell punt problemàtic d'una comèdia romàntica, s'acaben trobant al punt de la festa de Cap d'Any. Clar, és que hi ha més nadalenc que això. I que hi ha més nadalenc que un guió de Woody Allen que funciona. Perquè hi ha moltes comèdies romàntiques que te les pots posar de Woody Allen al Nadal i t'acaben deixant bastant fred, perquè és una comèdia de vodevil, teatral, en 4 o 5 escenaris que tu no et sents partícip perquè és modernitat i allò... Oh, no, sí, passem el Nadal a l'Hotel Ritz de Nova York. Vale.
Prou.
Per això veig Sol en casa.
Exacte.
Sol en casa 2, saps? En plan... Prou.
Surt d'un altre, en perdem mig, per cert.
Exacte. Ui, que és veritat, allà el passadís.
Sí, sí, sí.
Em fàstic, eh? No el recordava, eh?
Matitzem.
Quina imatge.
Donald Trump, no el passadís.
De veritat, o sigui, la recomano moltíssim. La Café Society, i jo asseguro que per mi és la millor comèdia romàntica moderna de Woody Allen.
Supera comèdies romàntiques com, per exemple, La rosa púrpura del Cairo?
No. Per mi, clar, l'època dels 80-90 és plenitud absoluta. És a dir, Maridos y Mujeres, Delitos y Faltas, tot allò és impecable d'ell. Però, clar, aquesta etapa més moderna, que va canviar de muses, entre cometes, té algunes que cogean. Però per mi Café Society és brutal.
Anem a la 1, el millor dels millors.
Singing in the rain.
Fet tots els de l'equip, hem fet el mateix, que és moure el capet. És un clàssic.
I sempre deixar-la tota l'estona fins que arriba el punt en plen, que comença a cantar les dues primeres frases.
Sí, sí, sí.
És que és... Cantando bajo la lluvia.
És màgia.
De Stan Lidon i del Gene Kelly. És màgica. És a dir, és la pel·lícula que... més nadalenca que conec, que no s'emmarca ni de broma en cap mena de les seves històries en el Nadal, però, de veritat, o sigui, l'experiència que és Cantando bajo la lluvia, independentment de les versions que es fas després per tot el món, inclòs a Barcelona, teatralment, no entrarem aquí a valorar coses.
No?
No, no, no vull entrar-hi.
Segur?
Segur, segur.
Tinc a punt de preguntar-te,
no entrarem en aquest jardí, Joan. Però...
I van la banda.
Sí, fantàstic cantant. Fantàstic cantant. No estic negant la major. Estic negant que cantant debajo la lluvia hi ha una. Ja està. A partir d'aquí, tot el que vingui després, està molt bé. Però no hi seré jo. És que em vols burxar.
No, va, cantant debajo la lluvia...
No ho aconseguiràs. Però és... O sigui, com a musicals, ja entren molt aquell punt de calidesa nadalenca... I fins i tot, tant en parella, en família, tu sol, que tu sol, bueno, és més complicat,
una mica,
la sí, meva gran experiència
una mica trist,
també, veure. Però, ostres, és que no hi ha cap cançó de Cantant debajo la lluvia que no hagi passat, no li hagi passat el temps, que no hagi caducat, que no s'hagi quedat envellida, que la seva història d'amor és molt pura en el millor dels sentits, és a dir, no és carca, no és antiga, no és... No està oxidada. I a mi, això, en certs musicals... Clar, jo me'n recordo de veure uns cabarets, burlesc, Chicago... Hi ha alguns tons, algunes coses, potser que comencen a rexinar ja... Uh-huh. O s'han quedat... Ostres, hi ha un punt conservador... O hi ha sexisme... O hi ha aquest tipus de coses que són bastant fastigoses.
Sí.
Però... A través de totes les capes de Cantant debajo la lluvia tens espectacles teatrals que només el cinema et permet. Tens moments de comèdia entre col·legues boníssims. Tens moment d'història d'amor. Tens moment romàntic que tu voldries viure quan vas pel carrer o quan estàs prenent un cafè amb el teu amic. Qualsevol cosa d'aquestes petites... Tot. I a sobre, que pel mig hi hagi la història de Hollywood en el que fan la transició del cinema mut al cinema sonor, les bromes, hi hagin lliçons morals, hi hagin lliçons, bueno, socials, fins i tot.
Sí.
Ho té tot. Si segueix sent un 10, aquesta pel·lícula. I han passat, què és, 65 anys.
Clar, 65 anys, ara em podràs
és
dir
que és
tot,
molt bèstia.
Que ja saps que jo de cinema m'agrada molt, però no hi entenc, eh? I et deixaré que em diguis de tot. En 65 anys, només una pel·lícula m'ha passat el mateix que amb Cantant debajo la lluvia, de respecte a la mateixa emoció, eh? La de l'An.
Ara mateix tu i jo podríem aixecar-nos i abraçar-nos.
Sí?
Em va passar exactament el mateix. Perquè és aquell punt de cura per l'obra que estàs fent i aconseguir la sinergia perfecta entre relat audiovisual cinematogràfic, és a dir, que t'entri pels ulls, que no sigui un musical, que normalment són teatrals, i que a l'adaptar-lo queda fatal, com Cats, que és la cosa més fastigosa que s'ha vist en un musical adaptat al cinema, perquè van voler fer una cosa raríssima i no funciona.
Va ser molt estrany.
No funciona, o un Rent, que la pel·lícula...
Cats desmesurats.
És que és horrible, allò. Però Rent, per exemple, la pel·lícula sí, no transmet la mateixa emoció que l'obra teatral. Però, en canvi, La La Land, aconseguir allò perfectament i que hi hagin moments que tu et creguis que estàs veient una obra teatral musical, perquè et fan aquells salts, els canvis d'escena, que són impossibles, però que només t'ho pot permetre el cinema, i que a sobre les cançons siguin perfectes en cada moment i la banda sonora sigui eterna, però ja està. O sigui, d'aquí 50 anys posaràs les quatre notes de piano del Chazelle de la cançó entre el Ryan Gosling i l'Emma Stone i tothom sabrà que és La La Land. Aquí
de
igual.
Fet, La La Land, que jo el considero com un clar i autèntic homenatge
a
Cantant debajo la
lluvia. I a sobre van ser tan curosos que només em van posar un de Cantant debajo la lluvia, que és només aquell moment que estan allà fent el ball mític de la caràtula i es puja un segon a la farola. Dius, és que és perfecte.
És així. És així. Cantant debajo la lluvia, que també la podem trobar a les plataformes digitals.
A HBO i a Movistar.
Va, anem a la notícia de setmana?
Som-hi.
Tú te has creído que por ser yo bueno puedes ir pisando por donde friego. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo. Pero con la misma que has venido te puedes ir yendo. Porque te advierto que me cansé.
Boníssima la lletra.
És impecable, aquí. El Kiko Veneno i el Cetangana. I la gent estarà pensant, per què hem posat aquesta cançó? Primer pel títol de la cançó, que es diu Los Tontos.
Los Tontos.
Es diu Los Tontos.
Perfecte.
Quina... La notícia de la setmana... Hi ha hagut diverses,
però... Ens tancaran el programa o...?
No.
Val.
Podria haver fet algun parell de coses que ens haguessin tancat el programa perfectament. Però, clar, tota la situació que hem viscut aquesta setmana, el Congrés dels Diputats, amb el Tribunal Constitucional,
sí,
també els plens que s'han viscut, bastant caldejats, el que va ser el Parlament espanyol,
sí, sí, sí,
una cosa que ens ha dignificat moltíssim.
Com sempre.
La feina de
sempre
la política.
És la democràcia que nos dimos entre todos.
Ah, home, per favor, és que què hem de dir? Doncs hi havia certs exemples de pel·lícules que m'han vingut al cap, que dic, sí, és que si les poso, segurament no ens taquen el programa, sinó ens envien a la presó, segurament.
Com per preguntar?
Com per preguntar. El moment aquell de Leónidas a 300, que puja a preguntar-los a los Éforos, i com defineix els Éforos, vaig dir, aquí no entrarem. O, per exemple, el resultat de quan comencen a debatre Amanece que no es poc, o el resultat de les eleccions, de com parlen entre ells, els càrrecs polítics, vaig dir, aquí no entrarem, no entrarem.
Val, et deixo que vagis per una altra...
Quina és la màgia, Joan, de
sí?
La tercera pel·lícula que m'ha vingut al cap? Una pel·lícula que té literalment 89 anys. I és literalment tan vigent...
Els mateixos, aproximadament, que el president del Tribunal Constitucional.
Bueno, que un braç del president. És que al final ets tu el que...
Sóc jo. Perdó, sóc jo.
Però rememorant el nostre gran Aaron Sorkin, la
sí,
seva gran frase, que a través d'un dels personatges del Matthew Perry en una de les sèries que es diu Estudi 60, diu, no existeix ningú més graciós que Groucho Marx.
Bien, se abre la sessió.
Excelencia, aquí tiene el informe de la tesorería. Espero que esté claro.
¿Claro? Hasta un crío de 4 años podría comprenderlo. Búsqueme un crío de 4 años. A mí me parece chino. Y ahora revisaremos asuntos pendientes.
Quisiera comentar los...
Siéntese,
aranceles.
Eso es asunto nuevo. ¿No hay asuntos pendientes? Muy bien. Comentaremos asuntos
acerca
nuevos.
Acerca de esos aranceles.
Demasiado tarde, ya es un asunto pendiente. Siéntese.
Caballeros, como secretario de guerra, yo...
La secretaría de guerra no funciona. Eso me recuerda que las tuberías tampoco. Tome nota de eso. Déjelo, lo haré yo mismo.
El Ministerio de Trabajo quisiera informar que los empleados de Fridonia piden trabajar menos horas.
Muy bien, les daremos menos horas. Empezaremos por quitarles la hora del almuerzo. Y ahora, caballeros, tenemos que buscar un nuevo tesorero.
Pero si nombró uno la semana pasada.
¡Ese es el que busco!
Caballeros, basta ya. ¿Y si alzamos los impuestos?
¿Y si alzamos la alfombra?
Insisto en que debemos alzar los impuestos.
Y de razón, debemos alzar los impuestos para poder pagar la alfombra.
Dedico todo mi tiempo a mis obligaciones y ¿qué consigo?
Cansarse mucho al poco rato.
Señor, usted agota mi paciencia.
Debería intentar agotar la mía alguna vez, ¿no cree?
Esto es el colmo. Dimito. Me lavo las manos de todo.
Buena idea. Y de paso laves el cuello.
Es que...
Es el millor.
Es el millor. Y es Groucho Marx a Sopa de Ganso, que és la millor comèdia
sí,
que es va fer en aquell
sí,
moment.
Sí, sí, sí.
I el millor és que aquest component de Fridonia... On recordes tu Fridonia? El gran dictador de Charles Chaplin.
Correcte. Sí, senyor.
Pel·lícules que tenen 80, quasi 90 anys i són igual de vigents que el paripé que hem vist en un Parlament el 2022.
Escolta'm, com que mai n'hem sapigut l'autoria, jo crec que es pot dir tranquil·lament que són frases que podríem atribuir tranquil·lament, tranquil·líssimament a M. Rajoy, per exemple.
Sí, no, és que no sé qui és.
Gran anònim és
gran
de la nostra...
Gran cronista
societat
de futbol, també.
Sí, senyor.
Alemanya és Alemanya i la sopa és la sopa.
Exacte. I Jaume Di, que él lee cada mañana las...
Bueno.
En fi, cadascú llegeix el que llegeix i ja està.
Que llegeixi Ciarán Albergrac i que vegi una mica les pel·lis que hem recomanat avui.
Sí, senyor.
I que gaudeixi el Nadal.
Sopa de Ganso, què? La podem veure a plataforma
encara
o no?
Encara no, però se suposa
sí?
que Filmin l'any que ve
sí?
la podrà tenir.
Que bé.
Si no, si la podeu trobar per algun altre lloc, nois, algun videoclub.
Víctor Rodrigo, com sempre, un plaer que ens acompanyés en aquesta secció de cinema. Et retrobem l'any que ve, 2023.
Sí, no farem aquestes bromes. Ens veiem l'any que ve, aquestes coses.
Retrobem d'aquí 2 setmanes.
Exacte.
Noves propostes, va, que vagi bé.
Igualment, que vagi molt bé, nois.